cap ple de pardals. Tinc el cap ple de pardals. Tinc el cap.
Doncs ja ho esteu sentint, són les 11 i 8, les 18 i 8 a la remissió. Arrenquem ara amb aquest espai dedicat a, doncs, a la reflexió, al pensament, a la filosofia. Comença l'espai quinzenal de Pardals al Cap amb en Miquel Costa. Bon dia, Miquel.
Bon dia, Jamila, com estàs?
Jo molt bé, estupendament, molt contenta de compartir amb tu aquest espai la meva primera vegada, a veure què tal.
Sí, segur, segur que ho faràs millor que en Pepo, que era qui em rebia abans. N'estic completament, ara que no ens escolta, no? Perquè ell no escolta Ràdio Illa, en Pepo, no?
Ah, no, que va.
No,
ell en realitat...
L'acer o...
Sí, sí, totalment. Ha de desconnectar una mica, el pobre Pepo.
Molt bé. Idò, mira, avui per fer aquesta primera secció d'aquesta nova temporada... He pensat que podríem parlar de sa dona en el món mític grec.
Molt interessant.
Sí. Bé, dir-te que aquesta secció l'estem enguany l'estem associant en el club de lectura filosòfica que hem encetat ara fa poc. Uh-huh. Som 12 persones allí que estem ja començant a llegir i que en aquest mes d'octubre estem llegint Hijos de Homero, que és un llibre de Bernardo Subirón, que és un divulgador de filosofia i de mitologia grega molt conegut, molt important i que té uns grandíssims coneixements. I una de les coses que parla és d'aquest model de dona que hi havia en l'antiga Grècia, no? Perquè els mites eren models de transmissió cultural, no? I el fet de que veurem ara també cap al final, farem primer una breu introducció, contextualitzarem una mica què és el mite a Grècia, parlarem de models positius i negatius de dona, quin és el model de dona positiu, quin és el negatiu, i després cap al final veurem que això de la mitologia no és una cosa antiga, simplement canvien els formats, però els mites continuen.
Tot torna, no? I tot s'agafa d'alguna banda.
Tot torna, sobretot, perquè mai ha deixat de ser-hi.
Exactament.
Mira, per començar, què és un mite, diríem, no? Perquè és una paraula que coneixem molt, però a vegades potser ens confonem. Un mite no és només una invenció per entretenir, no? Mite, la paraula mite, ve de mitos en llatí i de mitos en grec, que significa directament paraula. Paraula en quant a discurs, en quant a narració, no? És a dir, qualsevol relat explicatiu d'alguna història contada de manera oral, que era com es contaven abans les històries, és un mite, val?
És... De fet, mira, ara que em deies, no, que mai se n'han anat, no, els mites, fixa't que justament ara la paraula mite, no? S'utilitza per dir exactament això.
Sí.
Alguna cosa que roman, no? Que fa història, que es queda.
Sí, s'utilitza molt també com a mentida, com a sinònim de mentida.
També,
no?
És veritat.
Sí, que és una funció que no és exactament, tot i que un mite pertany a l'àmbit de la imaginació, no de la raó, que sigui imaginació no vol dir que sigui mentida. És a dir, els mites sobre els déus, ells mateixos sabien que allò era formava part de la imaginació, però darrere el mite, darrere la intenció del mite, hi ha la intenció de transmetre una intenció cultural i un model i un ordre de les coses, tant en la guerra com en la societat, com de lo que parlarem avui, que és de la dona, de com ha de ser la dona i com no ha de ser.
A veure
per tant,
si això...
no són innocents els mites.
Clar que no, i a veure si això doncs, s'ha quedat aquí d'alguna manera, com ha evolucionat, no? I bé.
És que a més es basen en... És molt més poderós l'efecte de la imaginació fixada en la nostra memòria que no es fet de locubrar pensant. És molt més fàcil i, per tant, queda més impregnat, no? Allò que imagines en imatges queda molt més sellat que no allò que penses.
Totalment.
Per tant, clar, té aquest avantatge sobre la raó, no? Els grecs varen fer el pas del mite al logos, que deien logos com a raó, però és un pas que continuem fent en tot moment, no? Perquè estem... contínuament envoltat de mites i de pensament crític, podríem dir, no? Els orígens de la mitologia grega, per fer un breu apunt, per saber que tot allò es va crear durant l'època clàssica, no, és molt anterior. De fet, la mitologia grega es perd en la nit del temps, com podríem dir, no? Evidentment té influències de Mesopotàmia, d'Egipte, sobretot, i d'altres països orientals, no? Grècia, el que és avui Grècia, que en aquell moment era simplement diferents llocs, perquè hi havia una part d'Itàlia, també del sud, que formava part de la Magna Grècia, estava situat enmig del Mediterrani en un moment que el Mediterrani, el Mare Nostrum, era el centre del món. I, per tant, era on estava enclavat en un lloc on els comerciants fenicis i on tothom passava per allí. Per tant, per alguna cosa va néixer allí la filosofia i per alguna cosa va ser el centre del món durant molt de temps. No? La mitologia grega té arrels també minoiques, cretenses, no? La cultura minoica de l'illa de Creta, de minoica per al rei Minos, que també és un mite, però sobretot es va instaurar durant l'època micènica. Estem parlant entre el 1600 i el 1200 abans de Crist. Aquesta època de reis micènics a Grècia va ser on es va instaurar un tipus de mitologia que servia per establir les formes que havia de tenir la societat grega, per establir la manera de pensar d'una societat basada en la guerra i, per això que parlarem avui, per com havia de ser, a part de moltes més coses, però per com havia de ser una bona dona i com eren les dones dolentes.
Uau.
Per tant, models mítics de dona. Model negatiu de dona. Pandora. Tots hem sentit parlar de Pandora. Quan diem Pandora, tots ens ve alguna imatge d'aquella dona. Pandora és l'Eva grega. O l'Eva del Gènesis és la Pandora cristiana. Perquè és la primera dona. I com a primera dona és també el naixement del mal.
La va liar, no, també?
Tot comença, sí. Tot comença amb una dona que la lia, com has dit tu. Tot comença així, no? Tots els mals del món venen per aquí. Segons la mitologia grega, al principi hi havia el caos, tot això ens sonarà. Ja veuràs que tot això ens sona. D'aquest caos va sorgir Gaia, que era la terra, va sortir Eros, que era l'amor, Tàrtar, que era l'abisme, i Ereb i Nix, que eren la foscor i la nit. Després van aparèixer els déus primordials, els titans, els cíclops, els déus olímpics, comandats per Teus, que Teus és déus, i Déus és Déu. I finalment, els primers homes, mascles, modelats en fang per Prometeu. Tot això de modelar en fang, que els primers homes
ens sona. Sí, i tant que sí.
I no hi havia encara dones. Era un món, segons ells, perfecte, o semiperfecte, però no hi havia problemes, no hi havia dones encara. I què va passar? Que quan Prometeu va robar el foc dels déus per donar-lo als homes, a qui estimava moltíssim, Prometeu era un déu que estimava molt els homes, Zeus es va emprenyar. Ja saps que els déus grecs, quan s'emprenyaven...
La liaven molt, també.
La liaven moltíssim, vull dir, no s'emprenyaven per res, no s'hi posaven per poca cosa. I què va fer Zeus? Va encarregar a Hefest que modelàs una dona amb argila i que li donàs forma de deessa, perquè no hi havia dones, però hi havia deesses, per tant, van servir com a model. I això va fer Hefest, va modelar una dona ben guapa, amb argila, que això també ens sona, no? Això de fer...
Clar que sí.
Fer coses amb argila. I li van posar el nom de Pandora. Pandora significa tots els dons. I els dons que li va donar cada déu, aquests atributs, van ser diferents. Atenea, per exemple, li va ensenyar les arts domèstiques. Afrodita li va otorgar bellesa i desig. I Hermes la va dotar de l'habilitat de mentir, de la costum de seduir i d'un caràcter voluble.
Uau.
Per tant, ja tenim un model de dona. Però és que, a més, li van donar una gerra ben tancada i li van dir que no l'obrís.
Sempre fan el mateix, eh? Sempre... Ja... Té això, però no toquis, eh?
Exacte. Això és com sabre, no? Sabre de paradís.
Amb la poma, no?
Mira, aquí tens un arbre ben polit que fa unes pomes, no però no em mengis.
Exacte.
És exactament el mateix, setentació, no?
Sí, sí.
Li van donar una gerra ben tapada a Pandora i li van dir, té, ja és això, no ho obris, perquè, bueno, no li van dir, però dins hi havia... tots els béns dolents, els béns de les malalties, de les plagues, de sofriment, de la tristesa, de les guerres, de l'enveja, de les mentides, de les traïcions, tot això estava ben tancat dins d'aquesta gerra que li van donar a Pandora. Ja és això, vés amb sus homes i, sobretot, no obris mai aquesta gerra. I què va fer Pandora?
L'evident, no?
Què va fer Pandora?
Clar.
Va obrir aquella gerra i es van començar a escampar tots aquests mals per tot el món, no? I quan es va adonar del que havia fet, va tancar la gerra de cop. I va quedar dins només un dels béns, que era el béns de l'esperança. Per tant, tenim totes les desgràcies, malalties, patiments, tristeses, però sempre... ens quedarà l'esperança. Ara bé, què és important d'aquest mite de Pandora? És important perquè explica el sentit de la desaparició social de la dona. Estem parlant d'un moment de la història en què va començar la nostra cultura. En l'època micènica grega, tots som, d'alguna forma, fills d'aquella època, no? Per tant, aquest mite instaurava un model de dona que és malcriada, que obre allò que no ha d'obrir, que és molt guapa, que sedueix els homes i que és culpable de totes les desgràcies del món, no? És Saeva que coneixem, és Pandora, no?
Totalment.
I aquest és el model, després ara en veurem algun altre de negatiu, perquè es va anar actualitzant, els mites s'actualitzen.
Segons la necessitat, no?
Segons la necessitat de cada moment, exactament,
sí, sí.
Ho has dit molt bé. Però veiem ara un de positiu, així com hi havia el model negatiu, també n'hi havia positiu. Un dels més antics de model de dona positiu era el mite d'Alcestis. No és tan coneguda com Pandora. Alcestis estava casada amb Admet, que era un rei mític de Tessàlia, de la regió de Tessàlia. Admet va caure malalt. Per intervenció dels déus, estava predestinat a morir de molt jove. Però per una antiga amistat que tenia Admet amb el déu Apolo, els déus es van reunir i li van concedir la possibilitat de perllongar la seva vida sempre que trobés algú que morís en lloc d'ell.
Uau!
Ja veus quin dilema.
Sí,
és a dir,
sí.
Tu et pots salvar si trobes algú que mori per tu. Nosaltres necessitem un mort.
Sí, 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 algú ha de morir.
Algú ha de morir. En sé si qual que sigues tu o que sigui un altre. Què va fer ell? Va buscar algú que morís per ell i no va trobar ningú. Ni tan siquiera els pares, que ja eren molt vells i que els hi quedava poc de vida, no van volar. Que aquí també hi ha un model de pares negatius, de pares dolents, amb això de, perquè un pare ho ha de donar tot pas fill.
Home,
no?
Sí.
I aquí els pares d'Admet van dir, nosaltres ens quedaran 4 dies, però els volem viure, o sigui que tu apanya't. No va trobar ningú, Admet. Qui va trobar, finalment? La seva dona, Alcestis. Ella va dir, jo, com a bona dona que som, com a fidelitat incondicional cap a tu, decideix sacrificar-me per tu i morir. I així ho va fer, es va presentar davant dels déus i va oferir la seva ànima i el seu cos i va morir per seu marit. Però aquesta generositat que va tenir Alcestis, clar, ha de tenir un premi, no? Perquè
clar,
si no, quin ganxo té que sigues bo, no?
Sí, sí.
I el premi va ser que finalment li van perdonar. Algunes històries diuen que Heracles es va enfrontar a les Parques i li va arrepinyar el cos d'Alcestis i la va tornar a la vida, però el cas és que finalment, quan ella ja ho havia decidit i ja estava morta, la van reviure, diguem, i va tornar a ser feliç amb el seu marit.
Molt bé. Bé, a veure, veiem dos models totalment, bé, dins del que ens esperàvem, no? D'aquesta època una mica, dona sacrificada, vivint i morint pel marit, i l'altra, doncs una dona una mica més irreverent que és la culpable de tot, no?
Exacte, que et marca com havien de ser aquestes dones. Què passa? Que aquests mites eren d'una època molt antiga. De fet, eres la primera dona, eren mites antics. Com ho renoven els grecs? Que ho va recollir Homero en l'Odissea. Ho renoven en su mite d'Helena, Helena de Troia, o Helena d'Esparta, perquè era d'Esparta, com a model negatiu, que és la dona que fuig amb Paris, germà del rei d'Héctor de Troia, i que per culpa seu els homes van a una guerra, a la guerra de Troia. Per tant, és la dona també seductora, guapa, que els posa en problemes. És una renovació del mite negatiu. I dins aquest mateix llibre de l'Odissea tenim també el model positiu, que és Penèlope.
La teixidora,
La teixidora.
La pobra.
La teixidora que espera durant 20 anys el seu marit, inclús quan pensa que ja és mort.
Teixint i desteixint, teixint i desteixint.
Exacte. Teixia durant el dia perquè els hi va dir en els pretendents que tenia, que els tenia centenars, els hi va dir, quan acabi de teixir aquesta prenda, no recordo què era, aquesta prenda que estic teixint, em casaré amb un de valtros, en triaré un. Però durant el dia teixia i durant la nit desteixia.
Mare meva.
Però era el model de dona bona, perquè guarda fidelitat durant 20 anys, imagina't, al seu marit, i també té premi, perquè finalment Ulisses o Odisseu torna. Torna, es carrega a tots els pretendents i torna a ser feliços.
A veure, té premi, però 20 anys després no sé quin premi és, vist des d'aquesta perspectiva d'ara.
Sí. Aquí lo important és que veure com a través dels mites no són històries innocents, no serveixen simplement per passar una estona davant del foc, serveixen per instaurar models de les coses.
Clar, per marcar una mica el comportament social, no?
Per marcar. Són transmissors culturals.
Totalment.
I això és el més important, perquè igual que hem assenyalat aquests, n'hi havia centenars de mites, no? I sempre, després es veu molt durant l'època de la Grècia clàssica, amb les tragèdies, amb les tragèdies escèniques, amb autors com Esquil, Sòfocles i tota aquesta gent, també està molt marcat. Aquelles tragèdies serveixen per instaurar models de comportament social. No és entreteniment com anem avui a veure una obra de teatre, no? I el teatre va ser model de comportament durant moltíssim temps. Ara tenim altres models que ens marquen. El cinema.
Totalment, sí.
El cinema, de manera subliminal o no tan subliminal, ens dicta quins són els herois, quins són els comportaments bons, quins no. Dic el cinema, però no dic teatre. El teatre ara compleix altres funcions, no? Perquè ha vingut superat. Però la televisió, per exemple.
Sí, totalment.
És un mite constant, o sigui, molts. Amb aquesta funció educadora, dictadora de la realitat, no? La realitat, al final, és una invenció que té èxit. I els grans mitjans de comunicació, que també depèn de quins, diuen què has de pensar.
No sé si tens referència sobre això de les dones de l'antiga Grècia. No sé si tens referència d'algun cànon físic.
No, és a dir, la part física, tant en les dones com en els homes, era molt important. La imatge física era importantíssima. Les dones, clar, els mites, no?
Sí.
Una cosa són els mites, l'altra és la realitat. Però els mites tot eren dones bellíssimes, però igual que els homes. No tots, és com, però igual que ara en su cinema americà.
Sí, totalment.
Tu ara veus una pel·lícula i són joves i guapíssims, no?
És així.
Sí que hi havia durant, segons Bernardo Subirón, que és autor d'aquest llibre que estem llegint, la societat anterior, semicènica, és a dir, secretensa, que estem parlant d'una època d'esplendor entre el 2000 i el 1600 abans de Crist, era una societat on la dona tenia molt de poder.
Déu-n'hi-do.
I a més, i això es sap perquè en els palaus cretenses no hi havia no hi havia muralles ni zones defensives, ni tampoc s'han trobat armes. Era una societat que no es basava en la guerra com es va basar més tard Grècia. Per tant, allí es suposa, ell ho afirma de forma bastant rotunda, que la condició de la dona tancada dins casa és posterior. És posterior, és d'aquesta època que estàvem parlant, de quan s'instauren aquests mites. Però que anteriorment el tractament cap a la dona és molt diferent. De fet, en les troballes arqueològiques de Creta, quan troben motius pintats amb ceràmica o alguna cosa així, no hi ha cap referència a la guerra. I hi ha molt d'enaltiment de la dona.
Doncs mira com ha perdurat, no? Després, això de la dona tancada a casa, de la dona servicial, de la dona submisa al marit, doncs ha aguantat aquesta història.
Sí. I és important entendre que no és un aspecte natural de per si, que és una cosa cultural, que s'ha fet. I mira com ha aguantat, 2.000 anys, més de 2.000 anys més tard, encara ens costa treure'ns això del cap. Per tant, mira la potència dels mites i com han anat conformant-nos una manera de pensar i de veure el món en relació a la dona i en relació a tot. No
totalment, només. Doncs, Miquel Costa, moltíssimes gràcies per compartir aquest espai amb nosaltres. Molt interessant, doncs, com veien les dones a l'antiga Grècia i com lo poc que ha canviat, no?, en tots aquests anys.
Poquíssim.
Doncs moltes gràcies. Us vull deixar una cançó, que mira, és una iniciativa molt original del canal Carbones o Diamantes, que fa cançons de rap explicant diferents corrents filosòfiques. Diu al començament de la cançó que ho va fer per una idea del seu germà petit, perquè clar, li costava segurament aprendre filosofia, doncs aquesta cançó va sobre Plató.
Ahí va, dedicado a mi hermano Adán, por animarme a hacer estas locuras. Platón pensaba que el mundo de las ideas servía de modelo para el mundo sensibilizado, captado por órganos de sensibilidad humano. Todo es ilusión, no te fíes de la visión. El mundo verdadero ni se cambia ni transmuta, eternamente igual son sus formas impolutas. Viene el demiurgo y hace copias pero casi, la mente ordenadora lo intentó y no fue tan fácil. Utiliza la materia como arcilla el artesano, genera corrupción y en sí misma tiene fallos. Genera parecidos, pero nunca iguales, responde a la pregunta. Preguntas socráticas universales. El alma es una idea que de pronto se cayó y olvidó lo que sabía ocasionado por el shock. Es por eso, hermano, que en el alma todo está y que el proceso de aprender en realidad es recordar. Si todo está cambiando, dime, hermano, que es verdad y qué conocimiento pertenece a lo real. Ámbito de acción de lo bueno y de lo malo, si efectúa lo correcto es un ser virtualizado. Si todo está cambiando, dime, hermano, que es verdad y qué parte del hombre aprende la realidad. Los artistas retratan una copia de la copia de la forma original, lejos de la verdad. El alma tiene tres partes diferentes y un origen diferente al del resto de los entes. Es casi divina, una auriga y dos caballos. Tú decides cuál domina, si es el bueno o si es el malo. Quiere dominarnos el alma concupiscible, rendida a los deseos y al apetito en lo sensible. Es el caballo malo, hablemos sobre el bueno. Fortaleza su virtud y pertenece a los guerreros. Nos queda la otra parte, es la parte de la auriga. Pertenece al gobernante, antes piensa, luego opina. Su virtud es la fronesis, prudencia en castellano, el mejor jefe de estado que se encontrará un humano. Humano es la caverna, solo proporciona doxa y es la forma más pobre para conocer las cosas. Renuncien a la sombra y luego busquen la virtud, solo captada en el nous, porque a tu ojo lo ciega esa luz. Si todo está cambiando, dime, hermano, que es verdad y qué conocimiento pertenece a lo real. Ámbito de acción de lo bueno y de lo malo, si efectúa lo correcto es un ser virtualizado. Si todo está cambiando, dime, hermano, que es verdad y qué parte de lo hombre aprende la realidad. Los artistas retratan una copia de la copia de la forma original, lejos de la verdad.